Κιόζουν χακλαπ. Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. HackLab és una comunitat oberta que té per objectiu posar a l'abast d'aficionats de tots els nivells, infraestructura i ambient per desenvolupar alternatives reals i independents de les grans empreses tecnològiques. L'Ateneu de l'Elèctrica n'han posat en marxa un i avui en parlarem amb dues de les seves membres. A més, també ens visitarà Adrià García, la persona darrere del perfil del Físico Barbudo, que amb més de 500.000 de seguidors a TikTok i gairebé 200.000 a Instagram, divulga sobre física, metal i matemàtiques. Ell fa feina com a responsable de comunicació i divulgació de l'IFISC, l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos de la UIB, però també divulga ciència al programa Òrbita Laica i forma part de Big Bang Ciència i del festival Pint of Science. Abans de començar amb tot això, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una nova tendència que pot ser, heu notat, les ueres amb vidre groc, que segons algunes persones que les usen i que, atenció, dada important, també les comercialitzen, serveixen per filtrar la llum blava provinent de pantalles, de llums i d'altres dispositius electrònics. Entre aquestes persones hi ha el futbolista Marcos Llorente.
Las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo en interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No.
O sea, yo, por ejemplo, estas gafas de toda la vida, que bueno, son graduadas, ¿estoy cometiendo un error poniéndome esto fuera en la calle?
Para mí sí.
¿Por qué? Si a mí me viene bien, yo veo mejor.
Pero no estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios.
¿Y tienen que entrar?
Claro, no los tienes que mirar así porque no te fríes.
Associacions i experts en oftalmologia rebutgen l'efectivitat d'aquest tipus de lents perquè no existeix cap evidència científica sobre la protecció que suposadament ofereixen i, evidentment, també estan en contra del fet que es neguin a dur ueres de sol a fora. Ens aclareix tots aquests conceptes Juan Sánchez. Ell és oftalmòleg, oftalmèdic Salvà, és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, especialista en oftalmologia per l'Hospital Clínic de Barcelona i especialista en cirurgia de cataractes i refractiva des de fa 30 anys. A més, compta amb diverses publicacions a revistes internacionals amb investigadors de la UB i la UCM.
Todo lo que son filtros en las gafas, generalmente, bueno, hay gente que le va mejor, hay pacientes que le va mejor que a otros, ¿no? Generalmente el filtro amarillo se utiliza cuando hay condiciones de poca luz, por ejemplo, en niebla, en estos países donde tienen muy pocas horas de luz solar, ¿no? Evidentemente, no a todo el mundo le van bien. Hay gente que tiene maculopatía que utiliza filtros amarillos. Hay gente que tiene degeneración macular asociada a la edad que utiliza filtros un poquito más naranjas o incluso rojos. De todas formas, en una persona normal y sobre todo una persona joven no hace falta utilizar ningún tipo de filtro. También es verdad que en los ordenadores se pueden utilizar filtros un poco azulados, ¿no? Lo que sí que es una mentira total es que que no se tenga que utilizar gafas de sol en el exterior, ¿eh? Las gafas de sol que cortan básicamente el ultravioleta y la luz un poquito también azul y violeta que nos llega de los rayos de sol en países tan soleados como el nuestro, pues la verdad es que evitan mucha patología, sobre todo de cataratas, ¿no? Es decir, en los países del norte de Europa se opera de 3 a 4 veces menos cataratas que en países con tanto sol como es el nuestro y toda la ribera mediterránea, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotros siempre aconsejamos el uso de gafas de sol en el exterior con luz, evidentemente. Eso protege al cristalino y también posibles efectos adversos en la retina a largo plazo. Nosotros nos hartamos de hacer informes diciendo a las compañías que el paciente con 45, 50, 55 años tiene una catarata, ¿no? Entonces eso es así. Es decir, que este señor no tiene conocimientos y es muy valiente al hacer esas declaraciones. Por tanto, los filtros generalmente azulados van bien para el ordenador, si es necesario, si el paciente tiene síntomas. Los filtros más amarillos para conducción nocturna, en niebla, etcétera, cosa que aquí, evidentemente, nosotros no suele ocurrir. Y para degeneración macular asociada a la edad, hay gente que le va mejor un filtro u otro, ¿no? De color amarillo, naranja, incluso algunos filtros de la casa Corning rojos.
Idò, ja ho sabeu, l'efectivitat dels vidres grocs no està del tot comprovada, el manco per a la població general. Recordeu que si teniu dubtes sobre la salut ocular, val més que demaneu en una òptica o una clínica oftalmològica. Secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde, avui ens parla d'un fenomen que segur recordareu, l'efecte 2000.
Benvinguts a la secció més friki del programa Codi Beta, Cultura Geek, un nou any, aquí xerrant de les cosetes amagades a la tecnologia i a internet. Pues avui volia xerrar d'una anècdota molt xula, que això m'agrada molt, que és que ja que hem canviat d'any, pues sempre que arriba els primers dies de gener me'n record de l'any 99 i com tothom xerrava d'aquesta catàstrofe tecnològica de l'efecte 2000, no? No sé si recordeu, però aquí potser a Espanya no va ser tan greu, o potser se xerrava, hi havia com un rum-rum així social, però no era... no havia tanta preocupació, però sí que als Estats Units, a Inglaterra i a Itàlia també sí que van tenir un parell de sustos. I és que l'any 2000 el codi de programació a nivell mundial dels ordinadors i dels programes tenia un problema, que és que els dígits de l'any només se comptabilitzaven amb els darrers dos dígits. Així, l'any 1983 només comptava el 83. I per què va ser això? Perquè quan se van crear els programes, els ordinadors eren molt grans i tenien tan poca memòria, memòria per almacenar datos, que sempre simplificaven el codi de programació per tenir menys informació i que tot pesi menys, no? I el que va passar és que durant molts anys les fetxes dels dies només se traduïen amb aquests números, no? Els dies, dos números, els mesos, dos números, i els anys, dos números. Llavors, quan va arribar l'any 2000, tothom pensava que se reiniciarien els anys perquè arribàvem amb el 00. I llavors el problema que havia era que primer els bancs no sabien què passaria amb totes les comptes, no? La gent que tenia una compte bancària, pues el banc interpretava a base del seu programa que aquest codi de dates interpretaria que érem a l'any 1900. I llavors un client d'ara, per exemple, tindria uns impostos, li recarregarien els impostos de 100 anys enrere. O si tenien interessos, el banc li havia d'ingressar pues 100 anys d'interessos, i així hi hauria una pèrdua de dos vegades molt, molt gran. Així que molt de governs varen invertir una fortuna en arreglar aquests programes. Clar, la gent del carrer no se va enterar molt, però sí que han hagut d'invertir moltíssim, moltíssim de dos vegades en corregir aquest codi que se va deixar passant d'any en any, i pensaven, sí, ja el canviarem més en band, però no varen fer aquesta traducció de codi de la programació i se van topar que l'any 99, bé, pues, què passarà l'any 2000? Pues, passarà això, no? I no va ser tan greu, però sí que és veritat que ha hagut casos. A Itàlia, la companyia telefònica més empleada pues, per tothom va enviar un parell de factures que posaven que era l'any 1900. Després hi ha un parell de companyies d'avions, també han hagut d'anul·lar molt de passatgers perquè pensaven que tenien més de 100 anys i no sabien molt bé què fer amb ells. Tenien bitllets d'avió que també constaven una data que no era la que comptava i tal. I bé, tot aquest pseudo-apocalipsis tecnològic va quedant no res, igual que l'època del Covid, sobretot als Estats Units, la gent va agafar provisions de tot tipus i després de les campanades i després de veure que els números tornaven a la normalitat, pues tothom va quedar un poquet decepcionat perquè pareixia una cosa i mai va ser això, no? Però sí que és veritat que així a creència popular se pensa que no va passar res perquè ja estava preparat, però no, va ser una inversió de molt milionària de molt de governs per arreglar aquesta situació.
I en viurem més d'efectes 2000 i d'empat ons o compte?
I ara sí que ens tocarà un altre, supos que la veurem, perquè l'any 2038 tindrem un altre canvi en el codi de programació. I clar, si l'any 99 no havia tant d'ordenadors en el món, perquè no havia telèfons intel·ligents i tal, no passava tanta cosa, però la pròxima aturada així informàtica important que tindrem és a l'any 2038, quan se reinicie, quan se faci un reinici del codi binari de la programació. O sigui, que s'acabaran els números del codi binari per a tot el que és programació, no? S'augmentarà la capacitat de l'ordinador per comptar aquests números, però se reiniciarà a l'any 2038. Així que podem preparar provisions, perquè supos que tindrem un susto apocalíptico tecnològic i no sé si serem capaços de solucionar aquest problema abans o esperarem al darrer moment, com ho fem sempre.
Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va ser cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Codi Beta. Anna de la Salut.
La paraula anglesa Hack Lab es podria traduir com laboratori hacker o laboratori de pirates informàtics. Això és un lloc físic de trobada per conèixer, socialitzar i col·laborar amb gent que tingui interessos en ciència, en noves tecnologies o en arts digitals o electròniques. Es tracta d'una comunitat oberta que té per objectiu posar a l'abast d'aficionats de diferents nivells, la infraestructura i l'ambient necessaris per desenvolupar i aprofundir en projectes tecnològics independents de les grans empreses tecnològiques. De fet, un Hack Lab sol tenir un caràcter de crítica social i se solen organitzar amb un sistema d'organització i aprenentatge cooperatiu aplicant programari lliure, amb l'objectiu d'oferir alternatives. I a Palma ja fa un temps que un grup de persones ha decidit constituir el seu propi laboratori, el seu propi Hack Lab. és a l'Ateneu Popular de l'Elèctrica a Palma i avui ens acompanyen dues de les seves participants, Nomi i Natina. Benvingudes a Codi Beta, com esteu?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Hola, bon dia.
Expliqueu-nos, com i quan neix aquesta idea de tirar endavant un Hack Lab?
Bueno, això va néixer fa uns 2 anys o alguna cosa així en el context de l'Ateneu l'Elèctrica i aquí a Palma, i va ser un poc casual. Va ser perquè a l'escola on feia feina es tirava una sèrie d'ordinadors i es llençaven al carrer i uns 50 ordinadors, i vaig dir, quina bestialitat. I bueno, jo necessitava un ordinador perquè estava fent una FP a distància, i vaig dir, bueno, pues me quedaré un. I vaig contactar amb un amic per arreglar-lo i posar-lo al dia, i al final, bueno, això va esdevindre. Quan li vaig comentar això, van dir, bueno, pues farem un install party. I què és això? Pues mos van juntar un grup de linuxeros, vàrem obrir les portes i vàrem fer una crida a gent per venir a arreglar aquests ordinadors, i vàrem venir gent que se va posar a fer feina amb el hardware, i va venir altra gent que es va posar a fer feina, pues això, instal·lant Linux. La gent podia venir aquí i aprendre a instal·lar Linux en el seu ordinador, actualitzar-lo i dur-se'n-el a casa, aprendre a fer-lo servir i dur-se'n-el. I bueno, varen sobrar una sèrie d'ordinadors que varen arreglar i els varen donar pisos d'emancipació de gent que estava tutelada i que estava en procés de guanyar pues, autonomia, i perquè poguessin tenir ordinadors pues, per a recerca de treball, per estudiar. I els altres els vam enviar un col·lectiu, els va enviar els pobles saharaui, exacte, perdona, que bueno, que es varen fer servir allà pues, per temes d'estadística, i mos van agrair des del consulat, no? Va estar molt bé, això. I bueno, pues, d'allà, d'ençà, varen començar a fer una sèrie de quedades per guanyar autonomia en aquest sector, i al final, pues, al cap d'un temps, van dir, oye, per què no formalitzem això i fem... I va sorgir la idea de fer el Hack Lab, no?
Va ser un poc casual, però jo què sé, ens varen juntar gent com a fi i varen decidir que volien quedar més per fer coses.
I ja quantes persones més o manco soleu evitar aquest Hack Lab? Tot i que, evidentment, està obert a tothom i imagino que ve i va gent, però així com a nucli dur...
O sigui, el que seria... tenim un canal de comunicació intern i som 30 persones, si mateix. Sí. Però que venguin regularment, pues això, poden ser uns entre 10 persones o alguna cosa així. Sí. Mos trobam allà... De fet, no fa tant. En el principi quedàvem una vegada en el mes. Bueno, quedàvem de forma, pues això, quan volíem fer qualque cosa concreta, no?, per projectes. Però en el final van dir, pues, anava a donar-li una regularitat i obrirem el primer cap de setmana de cada mes. I pues ara fa 3 mesos, 4 mesos, han començat a obrir, varen dir, això és...
Dos mesos. Crec que va ser...
Octubre?
Bueno, no ho sé.
Però bueno, varen dir, això és insuficient, no podem acabar els projectes, cada vegada ve més gent, i van dir, pues, per poder donar abast als projectes propis que teníem com a col·lectiu, i el que mos demanava, perquè ve gent de fora, no? Ve la gent i mos diu, mos podeu arreglar els que tenim? I diem, no, has de venir tu, t'ho arregles aquí, i aprens tu a fer-ho, no? T'obres tu l'ordinador, t'instal·les tu el programa, i sempre hi ha gent allà que sap i que t'ajudarà i que te guiarà que puguis desenvolupar el teu projecte. Però això, pues, la demanda era tant que van dir, pues, dues vegades en el mes, i ara quedam el primer i el tercer dissabte de cada mes, no? Allà a l'Ateneu de l'Elèctrica mos posam allà a desenvolupar els projectes cada un de forma un poc autònoma.
Perquè, clar, l'objectiu és ser independents, o el més independent possible d'aquestes Big Tech, d'aquestes grans empreses tecnològiques. Quin rerefons, quin perill hi veus en l'ús que estem tan acostumades a fer de totes aquestes aplicacions, Omi?
Clar, és que arriba un moment que ja pareix que internet i el telèfon mòbil se mos redueix pues, a Instagram, a Google Workspace... Saps? I entonces això mos lleva... A part de llevar-nos autonomia a nosaltres com a usuàries, després també... estan com cedint totes les nostres dades a gent que no sabem... Bueno, a part de que fan de bé amb això nostre, no sabem bé en què les empleen, però és com que mos estan menjant a des final. I després
gràcies per dir-ho.
Arriba un moment que tu estàs allà super de tranquis, oh, que guai YouTube, oh, que guai el Gmail, de repente se t'han menjat els gigas, t'estan dient que has de pagar. Després te'n dones compte que aquesta gent està ficada amb genocidis, saps? En lo de Palestina, en lo de, jo què sé, en la vigilància de...
Frontex, no?, que sortia ara aquesta setmana, que reconeixement facial serveix per donar-li dades a Frontex perquè pugui... Saps? És com, no, això no és el que
claro,
volíem.
Claro, o sigui, el que nosaltres estem ampliant cada dia i els estem afavorint i estan col·laborant, i que és superdifícil perquè ja és tota la societat que està ficat al sistema que tenim, està ja ficat amb aquesta merda. Però, jolines, cadascú pot fer un poc, si posem un poc de cadascú el que pugui, pues intentar evitar tot això.
Sí, de fet, mos van donar compte, no?, que era com, mos han denunciar per Instagram perquè vengui gent, i perquè gent que a lo millor està dins el col·lectiu també de programadors, de, pues, tota aquesta gent que vol a lo millor trobar un espai de socialització i de poder intercanviar aquestes coses i plantejar qüestions ètiques. Se generen debats molt xulos, la veritat.
Sí.
I van dir, han de fer servir Instagram. Llavors, fa un any i pico, varen propulsar lo desganxo, no?, que és una cosa molt guai, dins del Fediverse, no?, se varen fer una sèrie de xerrades del Fediverse, i es va proposar, i varen dir, pues, el que fa falta aquí a lo millor és un calendari, perquè jo no tinc per què ficar-me a Instagram, menjar-me 50 anuncis que no m'interessen, ni que me perfilin, ni que m'ho modelin a la
cara. I sobretot, lo de que t'has d'inscriure, t'has de descarregar l'aplicació, o no, pues mira,
i si no se deixes,
però la qüestió és que
no
tu t'has d'obrir una compte, en canvi. Pues tens el convocalar, ganxo que és una cosa de consulta, lo típic. Tu vas allà, no necessites posar-te un nom, no necessites una contrasenya, un no sé què. I és com, ostres, tio, saps? Que al final el caramelo envenenado ese de registrate con tu cuenta de Google, saps?
Sí.
O con el Facebook, això va ser ja com el despiporre, això ja és un desfase, saps?
Clar.
Després resulta que hi ha bretxes, que se han filtrado no sé quantes contrasenyes i no sé què, i haces lo que le da la gana con tu, saps? Con coses que hace 10 anys que t'havies ficat en una aplicació, bueno, un desfase total.
I a més, que és que tu el que vols a lo millor és això, pues promoure que la gent s'apropi escolar que guanya autonomia, i t'has de menjar 50 posts xunguíssims i de publicitat i de, no sé què, de violències explícites per poder arribar al meu esdeveniment que t'estic convidant per sortir-me, i varen dir, pues mira, i varen generar convocar-la entre tots, no? I això és una plataforma que te fiques, convoca la Mallorca, i veus allà moviments autònoms o col·lectius petits, sense mitjans de comunicació, sense grans pàgines web, sense escapant d'aquestes plataformes, pots ficar-te allà i veure quins esdeveniments es fan a Mallorca de forma autònoma i que mereix la pena anar, no? No t'has de menjar tota aquesta publicitat i aquesta... Llavors crec que és una forma molt eficient, és un gran logro, no?, que hem fet, que ho celebrem molt al HackLab, que entre totes hem construït això. Clar, això du una moderació, vale?, a un grup que explícitament, bueno, que específic que fa feina a mantindre això, perquè té una sèrie de tasques setmanals. Fem assemblees, també, per parlar i prendre decisions de què volen publicar, què no volen publicar, i després, pues, clar, això, pues, és el que genera, pues, autonomia, converses, de base, no?, que això és un espai de socialització, pues, bastant, que sempre, pues, enyoram, no?, en altres, amb altres plataformes que no ens donen peu a tenir aquest tipus de pensament més crític i més...
Sí, cercar una miqueta d'alternatives, que sembla que a vegades és impossible, però no és tan difícil. Hi ha maneres de trobar-les i de fer-ho d'una altra manera, tot i que ho has de cercar i ho has d'anar a trobar. Ara he mencionat el Fediverse. Què és i en què consisteix això?
Bueno, són... El Fediverse és com... Són xarxes socials que estan federades, o sigui... Per dir-ho el més fàcil possible i no entrar en tecnicismos de si distribuïdo i si no, dos servidors i rotllos, és una alternativa oberta i lliure, o sigui, no són propietàries, no hi ha ànimo de lucro, les xarxes socials, que diríem les comercials, les propietàries, les majoritàries...
Les que coneixem tots.
Les Facebook,
WhatsApp, Instagram, etc.
Sí, i el que... empleen un protocol diferent que l'equivalent seria, per exemple, que tu tens la teva compte d'Instagram o de Twitter i pots seguir persones de Facebook, d'altres xarxes, i pots interactuar amb elles. Mm-hmm.
Això és una cosa que te vol al cap.
Sí, claro, totalment, perquè al final hem arribat que tothom té sí. su cuenta de Twitter, su Instagram, su sí. Facebook para sí. la família, sí. el TikTok para tal. Sí.
Perquè jo puc parlar entre Gmail i Hotmail, per exemple, puc enviar mails entre aquestes
claro,
dues
no hi ha cap problema.
Sense cap problema, però no puc entrar Instagram i Twitter, per exemple. Pues això és per raons empresarials,
exacte.
Que volen que te quedis el màxim de temps possible de la seva plataforma, perquè cada minut, ara ja ni siquiera, quan t'envien un link, ja Google ja posa Google, ja no veus ni a on te
de res. Exacte, això és una putada, a mi m'ha passat
això, Instagram
i no puc
ja
suportar.
Ja ho feien totes aquestes apps, però de xarxes socials, però ara Google també ha fet el mateix, no? I què passa? Que te quedes més temps allà de dins, pot fer un perfil més detallat de la teva personalitat, i així no només te pot vendre productes més específics, sinó que més modela més el caràcter de la persona, no? Que això és el que s'està notant ara, no? En les eleccions de Donald Trump, bueno, hi ha molts d'estudis que parlen d'això, però tampoc tenim temps com per veure això en detall, però bueno, que és una cosa molt interessant, sí que veure, sí.
Uh-huh. Llavors bé, ja ho diuen, no? Que si això són serveis gratuïts, entre cometes, és perquè el producte ets tu, no?
Aquesta és una molt bona frase, sí. El bo del Fediverse és que això, com deia, són unes xarxes socials i plataformes interconnectades, però que estan descentralitzades. Això què vol dir? Pues que no pertanyen a una sola empresa, a només un servidor, no? O sigui, no hi ha un monopoli, no hi ha un poder allà central que pot extraure d'això totes les teves dades. I pues, què serien exemples d'això? Pues per X, no?
L'antigut
Twitter estaria
exacto.
El Mastodon, no? Uh-huh. Per Instagram estaria Pixelfed. Per YouTube estaria Peertube, sí? Sí. Després per... Bueno, pues són una sèrie de... Clar, quan va sortir lo de que X era comprat per el senyor aquesta tan xungo, com es diu?
El Elon Musk.
El senyor Musk, llavors tothom va fer com una migració allà
sí.
I va sortir altres empreses, pues, per exemple, Blue Sky sí. O coses així. Clar, sí, no volem estar a Twitter, no volem estar a X o com se digui ara, però tampoc a lo millor volem anar a Blue Sky, perquè és un altre senyor que
claro.
També està conduint això.
Sí.
Llavors, hem de fer una migració pues, a lo millor un poc més crítica i pensar, pues, quines alternatives tenim? Pues això, pues en el Fediverse trobem un poc una resposta, no? Per no fer ja, venga, pues, no val tot, hem de pensar
totalment.
Que de Màlaga a Malagón.
Després
que
hi ha que dir
no?
Que del Fediverse, per exemple, les aplicacions, allà no hi ha algoritme que te mostri tal, o sigui, jo és conegut perquè jo reconec que personalment jo m'enganxo des doom scrolling
sí.
Per fer encefalograma plano mm-hmm. I estic allà com una rata cercant el cheto
sí.
I te dic que a Mastodon això no me passa, a Mastodon jo al cap de 20 minuts, o no sé que m'hagi posat a xerrar amb qualcú, jo fuera mm-hmm. Saps què t'ho vull dir? Mm-hmm. Entonces allà no hi ha
no
aquest algoritme,
vídeos de moixets o vídeos de skin,
no t'estan donant la murga, no hi ha publicitat, propaganda, coses rares, és tot com abans, cronològicament.
Uh-huh. Bueno, de fet, ja ara estem promovent ja una iniciativa per sortir-nos de les xarxes socials, no?, privatives, perquè
sí.
Els espais socials, per exemple, pues això, bueno, hem parlat abans de Convoca-la, no?, que és impulsat pues, des d'aquest Hack Lab, sí, però finalment això s'ha com a... inclòs també en aquest moviment pues, tots els espais de Mallorca, com poden ser pues, l'Ateneu Elèctrica, però també Safonera, quatre cantons de Felanitx, l'espai Goya de Manacor, pues, s'han juntat tots i he fet una comissió, no?, que som els que controlam i els que dinamitzam, els que pues, això, tenim aquest debat sobre què volem, quins límits, o sigui, que sí que podem allà tenir incidència en com se publica, què se publica. I de la mateixa forma que hem fet això, des d'Escarla també ara estem impulsant aquesta conversa per sortir-nos d'Instagram, per exemple, que és una cosa... Ja ens van sortir de Twitter, de X, no? Fa un any o alguna cosa així, i varen començar també aquest procés per sortir-nos d'Instagram, que és un poc més difícil, ha estat més difícil perquè és com, bueno, tens allà, pues, jo que sé, un parell de milers de seguidors i dius, jo, pues quina cosa, com arribarem a la gent? I per això estàvem pues, creant un poc d'infraestructura per poder sortir d'aquí i dir, pues bueno, pues la gent se podrà seguir enterant, no? I pues ara, pues, entre altres coses, el dia 17 de gener ve uh-huh. Critical Switch, que és un col·lectiu de València. Nosaltres ja hem fet diferents xerrades, no? Tenim companys que saben sí. Molt del Fediverse i com veus, no m'hi saben moltíssim, també, i hem xerrat molt d'això. Però ara, el dia 17 de gener, vendrà un col·lectiu que és... molt interessant, tenen en la seva plana web, si voleu veure, fan cines, tenen molt de recursos, es diu Critical Switch, com deia, i venen a fer una xerrada de com sortir-nos del fediverse, què és això del fediverse, mos plantejarà moltíssim de recursos i, bueno, està molt bé, jo és molt interessant, si voleu curiositat en la web, sí, sí.
Dia 17 de gener, teniu sora?
Sí, entre les 10 i les 13 estirem allà a l'elèctrica fent un Hack Lab més, però aquesta vegada serà un Hack Lab Plus, no?, que vendrà de més aquest col·lectiu enriquir-nos amb molt de recursos, perquè són molt guais, sí, són de València.
I doncs, ens apuntam també la data.
Bueno, lo interessant d'aquesta, perdó que t'interrompe, que això també és una cosa que, com que aquí pareix que està tot, los criptobros i los tecnobros estan com allà a tope, que aquesta gent, que és un col·lectiu no mixto, oi que sí? És un col·lectiu transfeminista no mixta, o sigui, ells són, bueno, aquesta gent són això.
Quan te poses a pensar i socialitzes allà, pues, malestars i problemes i tal, pues, al final, pues, això, claro, el discurs se va creant i vas dient, pues, mira, pues, ara és un espai, pues, això, horitzontal, sense, pues, opressions, sense poder, i això, pues, s'ha de reflectir, pues, en converses molt riques que, sí, pues, ja
imagina't,
dic.
Imagina't, tecnologia, sí, internet, sense, sí, aquesta xusma, saps?
Sí.
O sea, tiene que ser superinteressante. Jo tinc moltes ganes de que vinguin personalment.
Sí.
I doncs apuntam la data també per tenir aquesta mirada una miqueta més crítica entorn de tots aquests entorns tecnològics que, dels quals no ens podem deslligar, però com a mínim reformular. Ens queda poc temps, però sí que vos volíem demanar, perquè clar, hem parlat molt de tecnologia, de diferents aplicacions, ja hem mencionat algunes alternatives que en aquelles aplicacions que normalment utilitzem, però a mi m'agradaria demanar-vos específicament per la intel·ligència artificial, perquè ara, Arbera, què? Tots els nostres mòbils fa anys que tenen i utilitzen la intel·ligència artificial sense que nosaltres ho poguéssim notar específicament, sí, però clar, s'ha posat de moda ChatGPT, per dir un d'ells, perquè n'hi ha molts, hi ha Gemini, hi ha altres plataformes. Hi ha alternatives en això? Vosaltres, si en penseu, proposeu directament no emprar aquest tipus de sistemes, d'aplicacions? Heu reflexionat ja sobre això? O ho teniu damunt la taula?
Això està damunt la taula i xerrant d'aquest tema. De fet, vàrem fer una cafeta on vàrem estar comentant aquest tema. I, a veure, dins el Hack Lab hi ha diferents sensibilitats, no? El que sí està clar és que sempre tenim bastant present un punt de vista ètic i de sobre l'extracció de recursos, de tot el que et xupa tot això, perquè per molt que mos diguin no, que la tecnologia ha evolucionat mucho i que gasta igual una pregunta en ChatGPT que una búsqueda en Google. No, aquestes dades les tenim, que mos les donen directament les fonts interessades, que són pues, OpenAI, Google, qui sigui, són ells mateixos, i s'ha comprovat que aquestes dades no són certes, que canvien molt. I estan veient zones que, jo què sé, que ja de per si empobrides, s'empobreixen més, per extracció de recursos, on fiquen els centres de dades per tenir ja ficades a IA i els processadors, que vamos, que això serà un altre pufó gigant que ens menjarem i se menjarà la gent de la zona.
Sí, és perquè que hi ha, pues, això, gent que és més tecnooptimisme, optimista, sí, direm, no? Que hi ha com un...
I... A veure, jo... Bueno, sí, perdó, sí.
No, sí.
Que jo lo soy, però és que la gent pensa en intel·ligència artificial com ChatGPT i les IAs generatives. ChatGPT és una altra eina i aplicació que al final el que fa... El que està pendent s'ha comprovat que és una altra eina més d'engagement. És com un Instagram engagement. El que vol és que tu estiguis allà...
Una dependència cognitiva, no?
Sí.
Total.
I demanant pues, i no sé què, i que te caiga bien i que li tinguis ganes de fer-li preguntes.
I que siguis més productiva.
Exacte.
Bueno, que estigui gastis manco temps en fer les coses perquè però, puguis
sí,
dedicar
com
a fer
globo,
feina,
com a globo.
Sí, aquesta és, vale. Al final és la trampa, no? Sí. Hi ha, pues, això, hi ha una vessant, pues, com deies, no?, que és molt tecnooptimista i tal, però les empreses estan incorporant això a una velocitat rapidíssima, o sigui, en tots els sectors, no? Aquí a Mallorca me consta que hi ha moltes empreses que estan fent inclús les seves pròpies intel·ligències artificials al local per una banda... deixar de dependre de recursos humans, no? Uh-huh. I per altra banda, pues, per això ser més eficients, però bueno, això és vera que implica per una banda un desastre mediambiental, no? És un munt de recursos mediambientals per poder abastir aquestes grans granges de dades, no? Uh-huh. I per altra banda, ahir per exemple era curiós, en el New York Times sortia un article molt extens en què parlaven d'això, no? I deien, si ara sempre per escriure, sempre per produir cançons, no? Que ara està de moda com un joc, no? Que dius, anem a escoltar música i ja te poses a produir una cançó en directe, que això consumeix moltíssim de... No és el mateix que reproduir una en local, no? Que nosaltres ara hem tornat també pues, a aquestes plataformes de subscripció, no? Que al final tens dependència d'una subscripció o fas escoltar en línia, no? I això consumeix un munt de recursos, no? Molt més que si te la descarregues al local i en MusicBee, per exemple, te fas la teva base de dades de les teves cançons favorites, no? I fas les teves playlists. No consumeix tant, no? Això. Pues imagina't damunt d'això fer cançons en directe, que això consumeix moltíssim, i a més pues, això que te genera una dependència cognitiva, com deien, i en aquest article me pareixia curiós que deia, clar, si ara tothom, pues, la plana web, no? O el meu logo, els dissenyadors gràfics o escriptors, pues ara depenent d'aquest tipus d'intel·ligència per tenir escrits, dibuixos, el que sigui, mediocres, no? Que més o menys com me puc fer una rentabilitat i una productivitat amb això per la meva empresa o per... Clar, això el que fa és que cada vegada hi ha menys professionals que s'estan formant i que genera un buit allà que hores d'exposició en això al final com fan que tu puguis ser un gran músic o un gran... Entonces, estem carregant-nos allà la possibilitat de que la indústria creativa, no, en el futur, pugui tenir una sortida cada vegada ara ja això cultural i socialment, no? O sigui, implica té una sèrie de debats que jo crec que haurien de tenir. I després, per altra banda, clar, és que s'està parlant inclús de que les decisions polítiques, no?, estiguin generades en base a la intel·ligència artificial.
O sigui... en El Salvador, que educació que van a meter en el sistema educatiu com que lo va a hacer Grok. ¿Sabes?
Exacte, sí.
Todo va a depender de lo que diga Grok.
Clar.
Llavors, bé, a Albània hi va haver una ministra...
És vera, esa ministra
sí.
Que ella...
Sí.
És pues que això, ministra sí. Anticorrupció.
Llavors, claro. Això té unes implicacions molt sèries i cada vegada pues, això és desposeir-nos, és trobar menys espais, pues, a lo millor de poder parlar, de poder socialitzar, però això, bueno...
I deshumanitzar, en plan de, mira, lo siento, te he echado, o mira, no te concedo esta ayuda, no te concedo el medicamento, no sé què, perquè la IA ha hablado.
Sí.
Bueno, és com que te laves les mans.
Sí, lo que hauríem de fer és pues, això, trobar espais de socialització per parlar d'aquestes qüestions, no?, i plantejar. Sí que és vera que no vull deixar l'oportunitat de recomanar molts de recursos de moltes plataformes, molt de col·lectius que estan pensant en aquestes i altres qüestions, ah. Vale? I tenen pues, que si fanzines i tal, que són molt interessants. M'agradaria recomanar, per exemple, Sindominio, Hacklab Logout, que està impulsant això de sortir-se de les xarxes socials privatives, no? Hi ha un fanzine que m'agrada molt i que m'agradaria recomanar, que és Instagram No Gràcies, crec que és un fanzine que està molt bé, i bueno, i convidar-vos a que vengueu el primer i tercer dissabte de cada mes al Hacklab, i que amb els vostres projectes personals, a partir de les 10, a la plaça Cuadrado, i bueno, i que vos apropeu també als vostres espais socials de Manacol, Espai Goya, el Quatre Cantons, en el carrer Aragó, pues, a la Fonera, i que participeu de la vida social, col·lectiva i sobretot autònoma de Mallorca, que és molt rica i molt variada, no? Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a les dues. Recordam, primer i tercer dissabte de mes, aquest Hacklab, ja ho direm bé, que ho he dit malament ja des de principi, Hacklab, l'Ateneu l'Elèctrica de Palma. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta.
Vale, moltes gràcies.
A vosaltres.
Codi Beta. Anna de la Salut. IB3 Ràdio és diversitat.
No notícia d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xarxa experta.
I avui també volem parlar de divulgació científica i ho volem fer amb un dels nostres influenciadors de referència, el físico Barbudo. A més de 500.000 de seguidors a TikTok i gairebé 200.000 a Instagram, és un perfil de ciència i tecnologia que, segons ell mateix diu, parla de física, de metal, de matemàtiques i altres mogudes molt totxes. La persona darrere la barba d'aquest perfil és Adrián García. Ell és físic i té un màster en física de sistemes complexos. Fa feina com a responsable de comunicació i divulgació de l'IFISC, l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos de la UIB i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Potser també el coneixeu perquè va ser un dels presentadors del programa Balears fa Ciència i ha format part també del programa Òrbita Laica de Ràdio Televisió Espanyola. Benvingut a Codi Beta. Moltíssimes gràcies per passar pel programa.
Moltes gràcies per convidar-me. Sempre és un plaer estar aquí a la casa.
És un plaer tenir-te i, a més, és membre de diversos col·lectius, responsable de coordinació i de disseny del Festival Paint of Science a Mallorca. De tot plegat intentarem parlar-ne avui, però explica'ns, per començar, quina és la llavoreta, aquell inici d'aquest perfil, que ara ho dèiem, té més de 500.000 de seguidors a TikTok. Explica'ns com comences.
Doncs jo vaig començar a fer divulgació, però més per la part presencial, no? Jo crec que un poc la primera llavor va ser apuntar-me a una associació d'estudiants de la UIB, on començava a muntar xerrades de professors i professores de la pròpia universitat i fèiem diverses activitats. I una d'aquestes activitats que vàrem fer va ser, aprofitant que teníem aquí Nana Pallo, que és una científica de la mà i que va participar al concurs de monòlegs científics FameLab, doncs aprofitant que la teníem aquí, vàrem muntar un workshop, un taller de com fer un monòleg científic. I em va agradar molt la idea i vaig presentar un monòleg científic a la següent edició d'aquest concurs de monòlegs. Me varen agafar i allà vaig descobrir que això de contar la ciència pot estar tan interessant com fer-la. I a poc a poc doncs, vaig començar a ficar un poc la poteta a distints projectes, no? Per exemple, a Balear fa ciència, i un poc el pas natural era fer-ho a xarxes, no? Perquè, bé, a més de que és el tipus de contingut que jo m'agrada consumir, doncs és un format en el qual em sento còmode, no? Estàs a casa, tranquil, tens total llibertat de gravar el que vulguis, els temes que vulguis i com vulguis, no? Llavors aquesta llibertat em va seduir molt i vaig començar a fer vídeos, abans vídeos llargs, estil YouTube, però amb l'irrupció del contingut vertical curt, tipus TikTok i Reels i tot això, doncs bé, la passa natural era anar cap a aquest tipus de vídeos.
T'has adaptat una miqueta en el que així com ha anat evolucionant la societat, de qualque manera, no?
Sí, jo crec que és una... Si fas divulgació, crec que has de fer-ho, no? Al cap i a la fi has de cercar on pots donar el teu missatge i si ara la gent el que vol veure, el que vol consumir és aquest tipus de vídeos, doncs jo crec que ja s'hi ha de ser allà, no? Igual quan hi havia els blogs o hi havia documentals o altres coses, la divulgació s'ha de fer on la gent hi és, no? No a l'inrevés.
I quin és el teu públic? Tens això, aquest perfil dashboard aquest professional que et diu des d'on i quin perfil de persones te segueixen?
Doncs no ho miro massa, la veritat. Hauria de fer-ho. Però jo diria que un poc el perfil típic que me segueix és jove adult d'entre 20 i 35 anys o així, majoria d'homos, i d'Espanya jo diria el 30-40%, la resta de la part de sud d'Amèrica.
Quin impacte tenen les xarxes socials en la percepció de la ciència? Perquè, clar, parlàvem de com ha anat evolucionant aquesta manera en què comptem la ciència, però, clar, en el dia a dia nosaltres utilitzem les xarxes i de tant en tant ens entra un contingut que no és el típic contingut per fer encefalograma pla, no? Que ens fa pensar una mica, que ens fa reflexionar. Com creus que impacta això?
Doncs jo soc bastant escèptic en quant al valor que té aquest format de divulgació de vídeo vertical curt, perquè, no sé, crec que te dona una informació molt curta, en un període molt curt, envoltada de molta altra informació, no? I crec que això, que té un impacte, que té... com dir-ho? Que la informació que tu pots donar caduca molt ràpidament a la ment de la gent que et veu, no? Clar, és un poc tirar-me pedres contra el meu propi sostre, però sí que he de dir que per jo fer aquest tipus de vídeos, tot i que és a dir, jo m'ho passo molt bé fent-ho i per jo és un hobby que estic encantat, però sí que em dona l'oportunitat de fer altres tipus de formats que per jo tenen més valor, no? Com, per exemple, presentar un programa de televisió o escriure un llibre o fer xerrades presencials, que sí que crec que em permeten expressar-me d'una forma més ampla, donar molta més informació i que tenen un calat social més gran, no? Tot i així, el format vertical curt, jo crec que, bueno, si pot encendre un poc la curiositat d'algú, jo crec que ja està, i... I això, que s'hi ha d'estar allà, no? Que tot i que sigui contingut de poc valor o molt caduc, jo crec que els divulgadors i divulgadores hi han de ser.
Crear aquesta espurneta per aquesta curiositat i poder cercar una miqueta més enllà dels temes que vas plantejant, perquè parles, Adrián, de física, de curiositats científiques, i un dels teus trets distintius és aquest to distès, aquest to humorístic. Quina importància té aquest humor, aquesta mirada humorística, tant en la teva vida com en els teus vídeos?
Doncs, bueno, jo m'agrada el tenir aquesta visió, no? De no prendre-t'ho massa en sèrio, no? La ciència dins del món acadèmic és una cosa bastant seriosa, no? I allò em fa un pot de mandra, de vegades, no? Fent feina en aquest món, i el poder explicar la ciència d'una manera més distesa i moltes vegades mesclant-ho amb altres coses que m'agraden, com per exemple la cultura popular, còmics, videojocs, música, tot això, doncs bé, és una... No sé, crec que té com molt valor per jo el poder fer-ho així i un pot sota el meu prisma personal.
Rompre una mica d'estereotips, no?, que sempre tenim lligats a la ciència, aquest científic típic de bata blanca, no. Científics i ciència ens hi podem interessar tots i totes, no fa falta que sigui aquell perfil clàssic que a tots ens ve al cap. I ho deies, cultura popular, còmic, i també et caracteritzes per ser amant del metal, de la música del gènere metal, i de fet uneixes sovint aquestes dues facetes, per exemple, aquí.
Todos los circopets giran igual y tú y yo vamos a hacer un experimento. Estás en el concierto de tu banda de metal favorita. Va a venir la parte más trayera de la canción y el cantante grita en el micro que quiere ver un circopet.
¡Vamos a palmar!
¿Te lo has imaginado? Pues ahora necesito que vayas directo a los comentarios y me pongas para qué lado has empezado a girar, si para la izquierda o para la derecha. Y ya que estás, ponme también si eres diestro o zurdo. En 2013, un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, publicaron un artículo en el que estudiaban los mosh pits y sus dinámicas internas. El artículo es una pasada, ya os contaré más de él en otro video. Pero el punto es que analizando cientos de vídeos de circle pit reales, vieron que el 95% de ellos giraban en sentido antihorario. Desde que lo leí, me he estado fijando en todos...
¿Por qué giraban en sentido antihorario en aquests mosh pits o pogos? És una curiositat. Jo, per exemple, som esquerrana, però ho he pensat i també aniria cap a l'esquerra. Com és això?
Doncs és molt interessant, perquè vaig trobar aquest estudi, no?, que era de 2013, i és un estudi que jo m'encanta perquè a més mescla concerts
i física
estadística, no?, que és com el que jo faig. I no tenia resposta en aquesta pregunta de per què sempre giram en sentit antihorari. De fet, els autors en el propi estudi deien no sabem per què. I fa poc vaig trobar un estudi més recent on analitzàvem precisament això, no? I feien un experiment posant persones dins una sala i demanant-los que giressin on volguessin, no? I
que varen, se moguessin, no?
Sí, lliurement. I varen comprovar que la majoria de dretans sí que tenien una certa tendència a girar a l'esquerra, no? Hi havia una petita asimetria. I com que la majoria de persones som dretans, doncs això és com que feia una mica de pressió de grup o coses així, un pot de física estadística, no? Però me sembla un exemple molt guai de com trobar un estudi, no?, que té una pregunta, anys després trobant un altre que respon a aquesta pregunta i veure com la ciència continua evolucionant, no?, i continua trobant respostes a preguntes recents.
I a més d'aquesta passió pel metal, també sempre tries temes divertits, curiosos. Recordo un dels darrers vídeos que has fet fa poquet, que és sobre el catàleg de juguetes d'una coneguda gran superfície. Com fas tu? Com tries aquesta selecció de temes? Què és això que t'enrampa per dir faré un vídeo sobre això?
Doncs la pròpia curiositat personal, no? En aquest cas, el del catàleg, doncs és un catàleg que jo des de nim m'agrada tenir a casa, no? I m'ho miro, tot i que no demani massa juguetes en els Reis Mags. M'ho miro, no? I crida molt l'atenció perquè és un catàleg molt gruixat, no? Té molt de joguines.
Sí.
I doncs estava mirant i vaig dir, com molaria tenir dobbé suficient com per comprar-ho tot? I aquesta pregunta m'adua, quant de dobbé costaria comprar-ho tot? No? I bé, en aquest vídeo doncs vaig fer un càlcul de tot i bé, comprovar certes estadístiques i això. I doncs la majoria de temes del vídeo surten així, un pot de curiositat personal, una pregunta que em surt, un dia estava en el cotxe i vaig dir, per què quan és el cinturó, quan les tires fort es bloqueja, però quan en tires fluix no? I doncs com funciona això per de dins, no? Tota l'estona fent preguntes un pot de la vida quotidiana, no? I això és una cosa que sí que intento, el no anar massa a temes com a molt típics de física en el sentit d'astrofísica o de física quàntica, no? Que és un poc els dos temes més cridaners de la física. Intento un poc allunyar-me d'ells, per una part, perquè ja hi ha molt de companys i companyes que fan divulgació d'aquests temes i la fan de manera estupenda, i també perquè tampoc no m'interessen massa, no? M'interessa un poc més la física
del dia a dia,
del que poden trobar, sí, sí.
Des del 2023 formes part de l'equip del programa de Ràdio Televisió Espanyola Òrbita Laica, has format part, ara de moment enguany no hi ha emissions, veurem a mem com evoluciona el programa, com sorgeix aquesta oportunitat i què significa per tu formar part d'un equip com aquest, d'un programa, poden dir, de referència, no?
Sí, sí, bueno, jo vaig, recordo perfectament el dia que es va estrenar el primer programa de la primera temporada, que vaig enganar els meus pares per mirar-ho. Que, clar, però jo era un programa de ciència, a més, en aquella època els col·laboradors eren divulgadors de Twitter, no? Que eren un poc el que estava de moda en aquella època. I, clar, veure gent que jo llegia a internet, que llegia els seus articles, veure'ls a televisió, doncs, per això era un bot gegant d'on estava arribant la divulgació. Així que, bé, quan em varen cridar per formar-ne part, vaig haver de seure, literalment, de l'emoció, no? No sé molt ben bé com va sortir aquesta oportunitat. Sí que coneixia gent del propi equip, i té molt bona relació amb la persona que s'encarregava abans de fer la secció de física, que és en Javier Santaolalla, que és, a més, és una persona que ha fet moltíssim per la divulgació en física i la divulgació en general. I, no sé, jo imagino que devien tenir sota el radar i els hi va quadrar.
Òrbita Laica, col·laboracions del físico Barbudo, per exemple, com aquesta.
Adrián, estoy encantado de hablar de flotabilidad porque es que soy muy fan de Arquímedes, mucho.
Y Arquímedes va a ser nuestro protagonista de esta sección, como ya ha dejado caer José Miguel Viñas.
Es que era un grande, ¿eh?
Arquímedes además sabía de todo, el tío era ingeniero, inventor, astrónomo, matemático, físico. Vaya, que te coges uno de estos y te hace la mitad de las secciones de Órbita Laica él solo.
Pero no tan bien como tú.
Muchas gracias. Pero hoy nos vamos a centrar en su momento eureka por excelencia.
El principio de Arquímedes.
El principio de Arquímedes. Así que, para que no se nos hunda el ritmo del programa, ¿te parece si me acompañas a las demostraciones que te tengo preparadas en esta mesa de aquí?
Acompáñame. Vamos, a ver, no me hagas muchas bromitas con un dice.
Va, anem a recordar una miqueta. Quin és el principi d'Arquímedes?
Doncs aquest que et diu que un cos, quan està a un fluid, no? Rep... experimenta una força vertical i cap amunt, igual el pes del volum de líquid que deixa anar, no? Uh-huh. En aquest cas, en el programa, estàvem fent un programa especial sobre el Titanic, que és un dels programes que més m'ha agradat, perquè vaig trobar que era un tema com molt original, no? Fer-ne tantes seccions diferents de tantes branques de la ciència sobre això, sobre el Titanic. I això, no sé, crec que està molt bé Orbital Laica, perquè precisament té aquesta part visual, no? Amb demostracions senzilles, que moltes vegades es poden fer a casa, altres no, altres són un poc més perilloses, però té aquesta part guai que no pots fer a vídeos de TikTok perquè no tens pressupost per fer demostracions, no? Clar. Però, clar, quan tens un equip tan gran i tan professional com el d'Orbital Laica, doncs és meravellós el mm-hmm. poder-ho veure, que realment del que has estudiat d'anys en els llibres, realment succeeix.
Mm-hmm. I, de fet, aquí experimentaves amb una bolla de tamany petit, mm-hmm. que era, i una bolla més gran, que quan que era, tenia, era més gran,
sí que
flotava,
exacte,
no?
Sí, sí.
Quines altres temàtiques heu anat tractant al programa? Quin marge te dona, això que deies, no? Mm-hmm. En poder jugar amb aquest format audiovisual més gran, amb més recursos, que heu anat tractant?
Doncs les dues temporades que jo he estat n'hem tractat de tot, no? Hi ha hagut temes dedicats a temari, diríem, més científic, no? Per exemple, la radioactivitat, mm-hmm. o no sé, l'electromagnetisme, que són com coses molt científiques, però hi ha d'altres que són més oberts, com, per exemple, cultures precolombines, o cants, mm-hmm. o atraccions de fèria, coses així, no? Això, clar, te dona un ventall molt gran d'oportunitat d'explicar coses de física, com això, molt del dia a dia, i relacionades amb temes molt diferents.
Mm-hmm. I com ho feis? Ells et fan proposta i tu concretes? O tu envies propostes i pots fer lliurement?
En el meu cas, com que gran part de l'equip és físic, mm-hmm. Ja ho tenen bastant clar, no? O sigui, sí. Hi ha altres seccions que potser no controlen tant i sí que accepten més propostes dels col·laboradors, però per part meva ja m'ho donen tot bastant fet, he de dir. Sí, sí.
Una altra manera de divulgar és el Pint of Science. Hem parlat amb tu d'altres vegades d'aquesta iniciativa. És un esdeveniment estatal que convida investigadors top, podem dir, grans noms, i això ho fan en un ambient relaxat, com és un bar, per mm-hmm. això aquest pint de pinta, no? I la primera edició a les Balears va ser a Palma el 2017. Podem dir que més o manco s'ha anat consolidant aquest esdeveniment. Enguany, si no anem malament, serà els 18, 19 i 20 de maig. Sabem que encara queden mesos, però no sé si ens pots avançar alguna cosa, si això es farà, mm-hmm. si no es farà.
Bueno, us puc avançar que estem en converses de fer-ho i més gran que mai.
Sí?
L'any passat ho vàrem haver de cancel·lar poc abans perquè no vàrem trobar on fer-ho. Me va costar molt trobar un bar que estigui... Clar, les condicions són que ha d'obrir 3 dies seguits, no? 3 hores baixes, és un poc complicat, uh-huh. però enguany ja estem en converses i sí que puc avançar que hi ha l'intenció de no només fer-ho a Palma, sinó també a Manacor.
Molt bé, obrir portes de la part forana ja està,
sí,
bé.
Sí. I si hi ha algun científic-científica que està interessat en donar a fer una xerrada a Palma uh-huh. o a Manacor, que vagi al web de Pint of Science, pot cercar a Google, i hi ha un formulari per apuntar-se com a vull ser ponent i allà podem fer una selecció de... Bé, necessitem gent que vulgui venir a escoltar i gent que vulgui venir a xerrar de la seva investigació.
I doncs, ja ho sabeu, científics, investigadors, divulgadors, si teniu ganes, aquest Pint of Science podeu cercar a la pàgina web, apuntar-vos. En principi serà el 18, 19 i 20 de maig, hi haurà més novetats, les anirem seguint, la confirmació definitiva, i en principi això, edició a Palma i també a Manacor, 3 dies de ciència al bar i una miqueta de filosofia. És també aquesta, no? Que parlàvem d'aquest ambient, de costar la ciència des d'un altre punt de vista, no? Des d'un ambient més relaxat i deixar de banda aquell entorn tradicional, no? Que no sigui només una aula o un auditori on tothom t'escolta, no? Hi ha una retroactivitat segurament més palpable.
Sí, sí, a més, d'altres anys sempre són molt interessants el torn de preguntes, no? Perquè, clar, hi ha gent que poques oportunitats té de trobar-se cara a cara amb un científic i demanar coses que els preocupa, no? I llavors, això, altres anys que ho hem fet, des de 2017, n'han tingut de molt de temes diferents i jo crec que, per jo, el que més valor té és aquesta part de preguntes, d'interactuar amb el públic. Crec que és una bona oportunitat per aprendre i veure que a Balears es fa molta ciència de qualitat.
Ens apuntam les dates, 18, 19 i 20 de maig d'aquest Pint of Science. Adrián García, el físico barbudo, el podeu trobar a TikTok, a Instagram, qualcun perfil més que m'hagi deixat?
Estic per tot arreu, llavors on em vulguin cercar amb aquest nom potser me'n trobaran.
I moltes gràcies per passar per Codi Beta avui, ha estat un plaer.
El plaer és meu, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
El retrovisor.
I fins aquí el Codi Beta d'aquesta setmana. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. Moltes gràcies.